Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Dimecres va prometre referèndum o referèndum. Ahir va rebre la confiança del Parlament per seguir presidint el govern català i avui és aquí al Món a RAC1. President Puigdemont, gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, si algú vol seguir aquesta entrevista no només del punt de vista radiofònic, sinó que la vol veure en directe, la pot seguir a través de RAC1.cat, a través de la web de l'emissora, RAC1.cat. Aquesta nit ha penjat un vídeo a les xarxes en què agraïa el suport rebut de Junts pel Sí de la CUP, però en aquest vídeo deia que se sent content. És un sentiment que els polítics no fan servir gaire, no? Content?
No ho sé, no ho he estudiat a fons, però jo he expressat el que sento, perquè era un debat de risc. En el moment que proposo una qüestió de confiança és que un ha d'estar disposat a assumir totes les conseqüències, per exemple, d'anar-se'n a casa. És un debat també de risc per la manera com es havia de desenvolupar, i crec que en el seu conjunt es va desenvolupar de manera molt correcta, i era també risc per quina era la recepció que hi hauria del Parlament de la proposta que anava a fer. Finalment estic content també perquè la confiança que em va fer inicialment al Parlament el dia 10 de gener era de 70 diputats, ara és de 72, per tant, d'alguna manera hem anat una mica més a més, i perquè em permet complir allò que vaig dir que volia fer quan vaig ser investit president de la Generalitat. Per tant, expressava un sentiment content també, perquè s'havia acabat un debat llarg, difícil, i podíem albirar ja al començament d'aquesta segona fase.
Quin dia, no diré quin moment, quin dia tenia clar Carles Puigdemont que passaria amb nota la qüestió de confiança?
Tenir-ho clar al 100% no el vaig tenir fins ahir mateix.
Segur?
Sí.
Sí?
Sí, perquè...
Això vol dir que confia poc en el vot de la CUP?
No, ells van dir que estaven disposats a donar suport, però que esperarien a veure el discurs que jo feia. El meu discurs va ser clar. No va ser complaent, tampoc, amb la CUP. I, per tant, és un món que ha de prendre les decisions com les pren, que, a més, té llibertat de prendre-les... i que, a més, les podia prendre perquè no havíem negociat res. És veritat que tenia més que la sospita ni la intuïció, sinó que, evidentment, hi havia hagut converses, que la CUP tenia ganes que prosperés la qüestió de confiança i tot el que es desencadena després.
Per tant, quin dia creu que això tira endavant?
Home, jo diria que abans de l'estiu va haver-hi algunes converses que ja apuntaven en aquest sentit. Algunes de directes, altres d'indirectes.
Directes amb Anna Gabriel, per exemple?
Per exemple, i no només, i amb altra gent també. I això, per testejar exactament, anem de debò o no anem de debò? Ens ho creiem o no ens ho creiem? Perquè quan vingui el moment que demanem a la gent que faci el gest i que ens segueixi en allò que li demanarem, no ens seguirà ni ens creurà si nosaltres no hem fet tot el possible abans.
En el PAC per què no hi ha els pressupostos, per exemple?
En el PAC hi ha els pressupostos. Yep. Hi ha la voluntat dels pressupostos i hi ha el compromís dels pressupostos, de tal manera que si no hi ha pressupostos hi haurà eleccions. És així de clar.
Però no es va pactar els pressupostos en aquestes trobades?
Els pressupostos no estaven elaborats i per tant...
Ja, però...
Es va pactar, evidentment amb la CUP, no ara, des de l'inici de la legislatura, que hi hauria estabilitat parlamentària. El que vam debatre abans d'ahir i ahir és l'estabilitat parlamentària per a fer què? Doncs, clarament, per culminar un procés. Per culminar un procés és imprescindible pressupostos? Sí. Poden ser uns pressupostos molt diferents que els del 16? No. I, per tant, vaig ser molt clar. O confiança en pressupostos o anem a eleccions. I, en tot cas, això ho veurem definitivament els propers dies. Tant el debat de política general, que és molt important, com, òbviament, els pressupostos. Però per què és... important ahir i el debat de política general, perquè del discurs que vaig fer, dels compromisos que es van adquirir, de les resolucions que s'aprovaran al debat de política general, n'ha de sortir un guió dels pressupostos.
I no té la percepció de que està saltant molts obstacles vostè com a president? Ho dic perquè la percepció, ho deia aquest matí, és que hi ha una novel·la que l'escriuen a quatre mans Convergència, l'antiga Convergència, el Partit Demòcrata i Esquerra Republicana, però que hi ha un director editorial que és la CUP. És a dir, s'escriu la novel·la i després hi ha un director editorial que diu, mira, això no m'agrada, torna-la a reescriure.
Obstacles n'hi ha hagut des del primer dia, fins i tot abans de la investidura. És evident. I quan jo, a l'inici del discurs, vaig voler assenyalar la cadena d'excepcionalitats que ens precedien en aquests 8 mesos, no vaig estalviar-ne cap. I vaig dir, Déu-n'hi-do, del que hem, diguem-ne, hagut de veure excepcionalment en molt poc temps en aquest país. Des de la mateixa investidura, el mateix candidat, la no aprovació dels pressupostos, la qüestió de confiança, tot això són excepcionalitats. I, evident, són obstacles. De moment, els hem superat, jo diria que bé, i ens hem reforçat. Però és veritat que això no pot ser el que marqui la segona fase d'aquesta legislatura. Per això vaig dir, és el moment de fer un reset. Volem o no volem? I tenim dret a plantejar-nos-ho. I que és ben legítim que algú digui, no, doncs per aquí no vull continuar, ara és el moment de dir-ho. Per no fer ni perdre el temps a la gent, ni, diguem-ne, crear falses expectatives o falses esperances. És el moment d'anar de debò. I vaig demanar, i ho reiteraré, i actuaré en conseqüència, que no hi hagi obstacles que ens entrebanquin més. Hem demostrat que tenim capacitat de sortejar-los? Sí, però tampoc es tracta d'anar-ho fent més difícil del compte.
Ja, abans d'ahir vaig veure un detall que em va sorprendre. Permet-me que li pregunti per aquest detall, ja que anem gairebé cronològicament. Què va ser quan va acabar el seu discurs? A qui primer es va anar a saludar i a parlar va ser Inés Arrimadas. Va saludar tots els membres del govern i després es va trobar amb Inés Arrimadas i va estar parlant.
Bueno, és el cap de l'oposició. És el cap de l'oposició i, per tant, a mi el que és el llenguatge parlamentari, a mi m'agrada cuidar-lo. El que són els gestos, perquè la democràcia també viu d'això. I si estem en un moment que és tremendament complex, en què evidentment no és, hi ha riscos, no és senzill, crec que i volem que això sigui debatut i àmpliament i amb llibertat al Parlament de Catalunya, hem de fer esforços perquè no hi hagi ni crispacions afegides ni, diguem-ne, gestos que permetin fer pensar que no ens interessa, per exemple, l'altre. I amb la Inés Arrimadas, com el senyor Albiol, hi ha una distància sideral en alguns casos, i en d'altres casos no hi és. I, per tant, representa una part important del país a la qual no pararé mai de convidar a participar de la construcció del nou país.
Vostè al Parlament, no sé si ha pogut escoltar això.
Creo, sin ánimo de dramatizar, que estamos en una situación de auténtica emergencia nacional. Ayer se han producido dos hechos muy importantes. Primero es que Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha lanzado el mayor desafío a la unidad de la nación española que se ha producido desde el 6 de octubre de 1934, en un momento en que España sigue con un gobierno en funciones. Y ya lo dijo Cambó, antes del 34, en el 27, una secesión de Cataluña solo podría triunfar si España está en medio de dificultades internas, y lo estamos porque tenemos un gobierno en funciones.
Sort que diu sin ánimo de dramatizar.
Exacte.
Què en pensa d'aquestes paraules?
Jo quan el senyor Margall diu sin ánimo de dramatizar ja em poso la mà a la cartera, perquè segur que ve una de grossa, perquè ens ha acostumat a dir-ne de l'alçada d'un campanar. Vull recordar, perquè no ho hem d'oblidar, perquè a més no ho ha matisat, que ell considera més greu el plantejament democràtic de la independència de Catalunya que un atemptat terrorista. I això és gravíssim. I l'ho hem deixat passar com si res. Però això un ministre d'una democràcia europea s'atreveix a dir això, per exemple, a França, i li asseguro que no dura ni 24 hores. A més, és el ministre d'Exteriors que no para de dir coses sobre el procés d'independència de Catalunya al món. Se'n va al món a intentar convèncer que això no existeix, que això no és real, i resulta que anant al món després diu que això és una amenaça molt seriosa, que a més va a tota màquina, com va dir l'altre dia. Home, jo em pensava que el desafiament més greu que havia tingut aquest país era la Guerra Civil, no el 34. Sembla que el 18 de juliol del 36 va passar alguna cosa més greu, i que del 36 al 39 va haver-hi centenars de milers de morts. I em semblava que un ministre de la democràcia espanyola això no hauria de perdre de vista. I no hauria de banalitzar el que han estat tragèdies que han afectat a tothom, a tothom. Per tant, amb aquestes paraules tan grandiloquents del senyor Margallo, en part ens ajuden a explicar al món que aquí hi ha una realitat, per més que el govern s'entesti a negar-la, però per altra banda fereixen. Però vaja, nosaltres, digui el que digui el senyor Margallo o en fi, el senyor Feijó, quan parla de les pistoles, nosaltres irem a la nostra.
Li va ser greu escoltar l'Unia Feijó, dir el que va dir?
Molt, molt. Va ser molt de greu perquè... no perquè jo m'hagués cregut això que sembla que s'imposa que pertany a la part més moderada del PP, perquè no em constava això precisament, sinó perquè un responsable polític no pot dir aquestes salvatjades i insensibilitats. El govern del Partit Popular ha negociat amb ETA. Ha negociat amb gent que ha matat molta gent i que ha causat molt de dolor que no s'ha superat encara. I es nega a seure's amb qui democràticament, amb una persistència pacífica, democràtica, integradora, amb una capacitat de mobilitzar-se durant 5 anys sense el més mínim incident, es nega a seure's i a reconèixer l'existència d'aquest altre, i a sobre diu que és pitjor negociar amb la pistola del separatisme damunt de la taula que no pas l'altre. I ho vaig trobar molt ofensiu per moltíssimes raons, ja no com a català, com a demòcrata.
El dia que es trobi amb ell com a president de Catalunya i ell com a president de Galícia, li pensa dir?
Home, li diré, no sé si ens trobarem o no, jo l'he enviat una carta de felicitació, perquè em sembla que aquestes coses s'han de fer, però així com el president l'endecari Urkull el vaig trucar i a part d'enviar la carta ja hem estat conversant llargament amb el senyor Feijó, crec que si ell no es disculpa amb el que és una posició democràtica i legítima, que per cert ho diuen també els del Partit Popular de Catalunya, això que dic jo, que és una posició legítima. No, doncs jo crec que no cal que fem tampoc més comèdia del
compte. Ara que em parlava de l'endecari Urkullu, sigui'm sincer, de qui està més a prop, vostè considera, de Duran i Lleida o de vostè?
Jo, qui estic
de Urkullu?
No, jo no he sentit el senyor Urkullu parlant de Duran i Lleida enlloc. Jo estic més a prop d'Urkullu que de Duran i Lleida, per descomptat. I el senyor Urkullu està més a prop del que és el plantejament de Catalunya, del que és el plantejament que fa el senyor Duran i Lleida per Espanya. Oh. D'altres coses, perquè el senyor Urkullu, a més d'opinar des de la seva perspectiva, que no té res a veure amb la perspectiva catalana, diu una veritat com un temple a la que nosaltres no parem d'insistir. Euskadi, i ell diu també Catalunya, som una nació. I exigim el reconeixement nacional. I exigim bilateralitat. Fantàstic.
Però el Cullu, a les últimes declaracions que ha fet, tant a La Vanguardia com al País, es mostra clarament dient que Catalunya freni, que el millor que es pot fer és arribar a un pacte amb l'Estat.
Sí, no diu exactament que Catalunya freni. Diu, ell dona uns consells, quan se li pregunta qui consell li donaria, dona els consells des d'una posició d'un govern que té un concert econòmic, que té la capacitat de recaptar els seus impostos i, per tant, de poder destinar una despesa per càpita en els ciutadans del País Basc molt superior a la que el govern de la Generalitat pot destinar en els seus ciutadans, i té un reconeixement d'un seguit de realitats que li permeten, amb tota legitimitat, fer unes afirmacions que segurament un president de la Generalitat de Catalunya que avui hagués estat administrant el concert econòmic que s'havia proposat el 2012 segurament també compartiria.
Amb aquest, tal com està el País Basc ara, considera que a Catalunya no li faria falta anar amb un referèndum? És a dir, si Catalunya estigués com Euskadi ara...
Jo, com que he estat independentista sempre, jo sempre defensaré aquesta via. Però si em diu què pensaria la majoria... tindríem aquesta majoria tan i tan mobilitzada a l'entorn de la idea d'un referèndum per la independència? Doncs ho hauríem de veure. Ho hauríem de veure. Perquè probablement... aquest país ha demostrat que és molt possibilista. Quan es va plantejar reformar l'Estatut de Catalunya, molta gent independentista hi va treballar a favor d'aquell estatut. És a dir, va creure que, són projectes que poden anar concitant adhesions massives de la ciutadania i que mentre puguem discórrer per aquest carril central, les idees d'un, es poden posar al servei de la majoria, que és el que sempre he reclamat. Avui, aquest carril central es diu independència. I ara el que reclamem és que aquella gent que ara està en les minories faci el mateix que va fer l'independentisme quan l'autonomisme era majoritari. I l'independentisme, vull recordar, no es va desentendre de l'autonomisme. Va col·laborar, no només va col·laborar, va fer presidents espanyols. I el que demanem és, home, ara que l'independentisme és majoritari, que discorre pel carril central, home, el que no crec que sigui correcte és que l'autonomisme que quedi, que tampoc és que vegi grans manifestacions entusiastes a favor de l'autonomia, home, que, doncs, que col·labori lleialment també a fer possible el que és el desig del corredor central d'aquest país.
Anem al referèndum. Deixem començar amb una cosa que agrada molt, que és posar data a les coses.
Sí.
17 de setembre del 2017 o el dia de la Mercè, 24 de setembre del 2017?
Bueno, ha de ser un diumenge i, ha de ser, i no pot coincidir pels vols de la Diada.
I no?
No.
No pot coincidir. Per tant, anem més a la Mercè?
No, perquè no sé la data exacta quina acabarà sent, però sí que ha de ser un compromís que no pot estar en els vols de la Diada perquè incompliríem un dels, diguem-ne, requisits internacionals de no utilitzar diades assenyalades per fer decantació del vot de la ciutadania en un sentit o en un altre.
24.
Pot ser. No, li he de dir, si vostè em diu, tinc una data exacta en el cap, no, tinc un espectre de dates, per tant, segona quinzena de setembre, i en funció de com es discorreguessin els debats del juliol, pues es pot moure una mica més o una mica menys.
Però quants dies de marge estaríem parlant?
Si estem parlant que la legislatura culminarà el juliol amb l'aprovació de les lleis, i les lleis han de contenir tot el que és la legalitat del referèndum, doncs el temps de convocar la campanya, en fi, tot el mecanisme per fer possible la votació, i situar-ho en una data...
Sí, però si diu, per exemple, en marge respecte a l'11 de setembre, jo li preguntava...
Sí, però 15 dies...
15 dies, perfecte. Però si em diu que la Mercè...
No, pot ser una bona data.
Clar. Però una pregunta. I si la suposem, i si es pacta amb l'Estat? Ha de ser per aquelles dates o es pot endarrerir?
Es pot endarrerir, sí. Perquè quan diem que es pacta amb l'Estat, jo he dit, i ho vaig dir, podem pactar la data. S'ha de fer necessàriament el setembre de l'any que ve? No. Si ho pactem, podem posar-nos d'acord quan és el millor moment per fer el referèndum.
La CUP estaria d'acord amb aquesta frase que està dient? Ho sap, això, la CUP?
Jo ho vaig dir al discurs d'investidura. Vaig dir, podem pactar què? La data. Podem pactar la pregunta. Podem pactar fins i tot si és que ens hem de dotar de quòrum per considerar legítim i vàlid el resultat. Podem pactar moratòria, és a dir, en el cas que el perdéssim, quants anys tardaríem a tornar a proposar un referèndum? Ens podem posar d'acord
amb això? Ja, però la CUP ahir li va dir, escolti, la setmana que ve posi'm data del debat de política general, posi'm data, sisplau, del referèndum.
D'acord, la CUP és un grup de 10 diputats que és clau per l'estabilitat del govern, però crec que tots plegats ens hem de posar d'acord en allò que canalitza millor els desitjos majoritaris dels ciutadans. Avui, allò que la majoria de catalans vol és votar. Estem d'acord. Segon, vol votar en un referèndum. També estem d'acord. Tercer, vol votar preferiblement en un referèndum acordat. Per tant, anem recorrent totes les etapes i hem dit clarament que el referèndum el farem. Ara, si hi ha marge per acordar-lo, que és allò que vol la majoria de la gent...
Dóna alguna opció de que s'acordi o no?
Si em demana per l'Estat, diguem, la meva percepció és que d'opcions en aquests moments no n'hi ha cap perquè no hi ha ni govern a Espanya. No hi ha ni govern, i veurem si n'hi ha. I que la possibilitat que hi hagi govern passa tristament perquè es consolidi la duresa, el frontisme del Partit Popular i de Ciutadans. I per tant, amb aquest govern no. Però jo vaig ser curós a dir explícitament que jo no feia una oferta al senyor Rajoy. Jo faig una oferta al sistema polític espanyol. A tot, en el seu conjunt. És a dir, grups que estan governant, partits de l'oposició que poden ser alternativa, grups mediàtics, grups financers, grups socials, tot allò que conforma un sistema polític i social espanyol té la responsabilitat de reconèixer l'existència d'aquest problema i de participar, si vol, i té l'oportunitat de fer-ho, en la solució.
Anem a un extrem. Jo els pregunto si fan un Kipling, I si l'Estat fa servir aquesta negociació del referèndum per endarrerir la sine die? Fins quan esperarà?
A veure, nosaltres quan diem que estem disposats a negociar el referèndum és perquè a l'altra banda s'hi ha de seure algú que lleialment vulgui col·laborar en l'organització del referèndum. Si és una maniobra dilatòria com les que ens han... com les que ens tenen acostumats, de fet, quan hem negociat, per exemple, el desplegament de l'Estatut o les inversions ferroviàries o el corredor central, el corredor del Mediterrani, tot això, evidentment, ara ja tenim una expertesa i tenim un detector que detecta de seguida quan es tracta d'una maniobra del pal i la pastanaga o banda de bo. I, per tant, és evident que quan ens seiem a la taula, ha d'haver-hi voluntat d'organitzar un referèndum, sense línies vermelles. Dos, amb un període raonable. No hem de posar una data concreta, però hem de dir això, hem de resoldre abans d'X temps. Abans d'X temps. I ens hem de dotar d'un calendari de fites que les anem verificant, les anem complint, que ens aproximi a l'objectiu final. I això és fàcilment verificable.
La idea és tornar a fer el ritual d'anar a Madrid a demanar el referèndum?
A veure, el ritual d'anar a Madrid. A Madrid s'hi ha d'anar a explicar, jo ho he fet, vaig fer una conferència ara fa uns mesos explicant el nostre propòsit de manera molt clara, també molt serena, i hem de tornar-hi a anar, i hem de mantenir al més alt nivell aquesta apel·lació. No només això. Ahir crec que el senyor Rabell va dir una cosa amb la que estic d'acord. Diu, això no es pot quedar simplement amb dir presentem una proposta, ens la rebutja i s'ha acabat el tema. No. Nosaltres hem de treballar molt. Si volem que hi hagi un referèndum, sigui pactat amb l'Estat o sigui pactat amb el Parlament de Catalunya, si volem que hi hagi un referèndum pactat, de les dues maneres, l'èxit d'aquest segon referèndum pactat amb el Parlament de Catalunya dependrà de l'èmfasi i dels treballs que hagin fet per fer possible el primer. Si el primer és merament un simulacre per dir, com que sabem que no ens el donaran, ho diem i a la primera de canvi ja està. Hem de treballar, perquè hi ha espais de consens en el país que ens poden fer factible, millor encara, el referèndum acordat amb el Parlament de Catalunya, si de debò intentem fins al final, amb una oferta que no caduca, ho vaig dir-ho amb aquestes paraules, aquesta oferta no caduca, que hi hagi un referèndum acordat amb l'Estat.
Dues preguntes. Ja té data per anar a demanar aquest referèndum?
No, jo iré el dia 10 a Madrid a participar d'un col·loqui conferència en un fòrum a Madrid per explicar això exactament que vaig dir al Parlament de Catalunya, i que és, però jo evidentment no puc anar a trucar cap porta a Madrid. A quina porta he de trucar? La d'un govern amb refuncions, perquè és la segona vegada que està en funcions, la d'una alternativa que s'està escorxant en directe a través dels mitjans de comunicació, exactament aquí. El que hem de fer és ser molt prudents.
O sigui, el dia 10 a Madrid anunciarà la voluntat de...
Bueno, jo l'he anunciat al Parlament, que sí. Crec que és on s'ha de fer.
I a Madrid...
Jo aniré a explicar-ho i, en fi, intentar que s'entengui bé i que s'entengui bé que hi ha una oportunitat per resoldre dos problemes d'enorme transcendència, dos problemes polítics, que és la governabilitat i l'estabilitat a Espanya, i el problema de la demanda no resolta de Catalunya. I que això passa per Catalunya.
Seria molt important... Aviam, hi ha una altra història, que és si es tornarà a anar a presentar una proposta al Congrés dels Diputats per demanar poder convocar aquest referèndum, com es va fer en el seu dia, ja.
Segurament calen coses prèvies abans, perquè aquest és un desig, insisteixo, molt transversal, en què abraça gent que clarament és favorable a la independència de Catalunya i gent que és favorable al que en diuen una república confederada. Per tant, aquí tenim... Aquí sí que ningú discuteix que no arribem al 50%. Aquí el superem, amb escreix. Per tant, si avui, per exemple, féssim com va suggerir, no recordo si va ser dintre del Parlament o fora del Parlament, una consulta sobre una república, ja veuríem si confederada o independent, segurament el discurs sobre si som el 48 o som estaria superat, perquè sembla clar que això s'ho superaria.
Ara precisament anava a preguntar per això, però abans, a la conferència del dia 10, deixa de... No, els avions, per exemple, hi ha allò que s'anomena l'escol, l'últim avís pels passatgers. És l'últim avís a Espanya del que es vol fer a Catalunya i d'acordar-ho?
Que sigui l'escol no dependrà de nosaltres, sinó d'ells. Sinó d'ells, si això no té cap tipus de conseqüència, si malgrat tot el que farem abans no formalitzem una proposta quan la puguem fer, perquè no sabem a qui l'hem de fer, si l'actitud continua sent la de negació, excepte el senyor Margallo, que és l'únic que ho reconeix pel món, la negació de l'existència d'aquesta realitat, és evident que per la via dels fets ells hauran convertit aquesta proposta en l'última trucada. Però no és la nostra voluntat, òbviament. Hem dit que això no caducava mai per nosaltres.
Molt bé. Escolti'm, hi ha una figura emergent, evidentment, en la política catalana espanyola, que és la d'Ada Colau. Considera que, al marge de Partit Demòcrata, d'Esquerra Republicana, de la CUP, de Catalunya Sí que es Pot, com a tal, ara, el que vam veure ahir, aquesta visualització que vam veure al Parlament, la fotografia de Carles Puigdemont i d'Ada Colau demanant aquest referèndum és una fotografia molt potent pel que significa el president de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona?
Sens dubte que és així. I ja hi ha sigut en el passat, quan el president Mas, l'alcalde Trias, van fer costat també les demandes. Però és molt important que en un moment en què ens haurem d'adreçar més al món que mai, en aquest tram final, en què, evidentment, les decisions que prendrem tindran interès més enllà de les nostres fronteres, que es vegi amb molta rotunditat que la demanda catalana no és una demanda que es fa sobre el buit, que hi ha un amplíssim consens a l'entorn de la idea de votar. És més, s'ha de veure clarament que quan ho hem intentat, el resultat són querelles criminals, persecució penal contra els nostres dirigents, i que en aquí independentistes, confederalistes, probablement federalistes, gent fins i tot que està en contra de la independència, però que democràticament treballa, i en conec alguns, perquè es pugui votar, home, això no ho podem deixar passar. I per tant, quan el món vegi que, en fi, el món, i nosaltres mateixos, sobretot, ciutadans de Catalunya, que en aquí hi ha un amplíssim consens, guanya força, reforça més la petició que es fa, no un govern en particular. Un govern espanyol té fàcil de dir no. Això apel·la a tothom. Tothom té responsabilitat aquí. No és per eximir el senyor Rajoy, però tothom té responsabilitat en la resolució. Que ningú s'escudi en que, com que el govern no li va bé, doncs no es va bé ningú. No és veritat, això. Si això passa, si s'evidencia, com crec que és el que hem de fer, que hi ha un amplíssim consens en aquest país, sobre això crec que guanyem molta credibilitat.
És l'hora, president, de poder dir amb una autocrítica des del govern de la Generalitat que potser es va voler anar, perquè els timings així ho requerien, massa ràpid, i que ara s'ha tornat allò que diu que és horrorós, de la pantalla anterior, de dir, bueno, doncs anem a un referèndum, i si pot ser acordat amb l'Estat, millor, i si no, tirarem pel dret. És a dir, s'ha endarrerit, diguem-ho, s'ha intentat anar massa
no,
ràpid?
No, fixi's, quan a l'inici de la legislatura, les primeres entrevistes, a mi se'm deia, 18 mesos, no és massa ràpid, no és massa poc, 18 mesos... Ara estem en els 18 mesos, i ara diuen, home, s'estan endarrerint. No, els 18 mesos són els 18 mesos. I el procés culmina, efectivament, culmina amb l'aprovació d'unes lleis i la consulta als ciutadans vinculant.
Però això no es va fer? Sí, vinculant. Però anem al tema de la vinculació, perquè això em sembla que és molt interessant. Com convencerà a la gent del no? Perquè llavors podem repetir una altra vegada, és a dir, escolti'm, tornem on estàvem, Tribunal Constitucional diu que això no és vàlid, tal, no sé què, ja, com aquí vam explicar a RAC1, s'ha de mobilitzar per fer aquest referèndum, uns 4.500 funcionaris entre els de la Generalitat i els de l'Ajuntament, que si no és pactat s'ha de protegir aquest personal de la possible persecució de l'Estat. És evident que pot haver-hi un 9N2, segona part.
No, un 9N2 no hi serà per diversos motius. Primer, la pregunta no permetrà diverses opcions de resposta, només dues. O sí o no. Això ja és una diferència important amb el 9N. Segona, diem, a diferència del 9N, que el resultat que surti ens vincula. I, per tant, que estem compromesos a aplicar el resultat de la decisió ciutadana. I, per tant, aquesta és una diferència, crec, notable sobre el 9 de novembre i que, a més, forma part d'un projecte polític, d'un pla de govern en el que s'aprovarà un seguit de lleis, unes lleis molt explícites pel que fa a la conversió de Catalunya en un estat independent. Per tant, tindrà una transcendència molt major que el 9N. Fixi's que el 9N, sent tot el que va ser no vinculant i que podia tenir fins i tot pocs incentius per una part, fixi's que gent contrària a la independència, en la formulació més radical de dir no de cap manera, o en la formulació de dir sí un estat però no independent, va superar els 300.000 de llarg, sense cap tipus d'incentiu, ni cap tipus de... Ara imagini's quan és un referèndum vinculant, que té conseqüències. És evident, dirà el que digui el partit polític de torn per intentar boicotejar això, però finalment seran els ciutadans
que
declararan vàlid.
Suposant que la gent els hi va votar... Anem a fer-ho pràctic, president, per la gent... Jo sé que és molt complicat, ja ho
no,
sé.
No, complicat, però no,
que
passa que...
Ens perdem amb el llenguatge polític tots plegats, i els periodistes els primers, Bueno, els polítics els primers, els periodistes els segons. Es perden el llenguatge polític, però de moltes vegades el llenguatge ciutadà s'ha d'entendre. És a dir, molt bé, anem a un 9N que l'Estat no reconeix que és el més probable, i llavors hi ha l'amenaça del Tribunal Constitucional que és el més probable. I llavors hi ha una part de la societat catalana que diu, com el 9N, jo no vaig a votar perquè jo no me'l crec. I, per tant, guanya el sí d'una manera, diguem-ho, abassegadora. L'endemà, què passa?
Depèn de la participació de la gent en el seu conjunt. Quanta gent ha anat a participar? Si va participar un 15% del cens, per més que el 15%, el 100% hagi votat que sí, aquest referèndum s'ha perdut. Estem d'acord?
Per tant, estem parlant de quanta gent?
Mira, la Convenció de Venècia, precisament, quan aborda aquestes qüestions, recomana no posar cap tipus de quòrum ni de xifra.
Però està per sobre la meitat.
Per no facilitar el boicot dels que, efectivament. Mm. Però crec que tots plegats ens hem de dotar d'un seguit de convencions per dir si va votar un 25% del cens, aquest referèndum no es pot guanyar. De cap manera, ni que el 25 voti a favor.
50 seria bé, per exemple. Però
hem de veure quina és la... No vull posar cap tipus de xifres perquè justament hem estat molt curosos quan hem analitzat tota la literatura, tots els tractats, tots els precedents, el que han dit altres països en casos similars. Hem anat molt en compte i hem de ser molt curosos perquè aquesta vegada és de veres. I ens ho hem de creure a dintre de casa per fer-ho creïble a fora. A fora què diuen totes els consensos internacionals? Que els referèndums, primer, han d'apel·lar a tot l'espectre, i per tant ha de quedar clar i acreditat que totes les persones d'aquest país saben que hi ha un referèndum i estan convocades i tenen dret a fer-ho a votar. No pot haver-hi zones del país que o ho ignorin o que no coneguin bé exactament per què es fa el referèndum. Per tant, cal un treball molt intens de preparació. Òbviament ha d'haver-hi la neutralitat més exquisida per part de qui organitza el referèndum, això és evident. No s'han de posar xifres de cap mena, en el sentit que els estàndards internacionals diuen que, òbviament, s'ha de superar el 50% per considerar vàlid un resultat, però que a l'hora de participar per part de la gent, doncs el millor és no posar mínims, però és evident que de mínims existeixen. Jo no, per exemple, un precedent que no és vàlid per nosaltres és el Brexit. Si el Brexit vota real un 37% de la gent censada amb dret a vot, 37%, del qual un 51,9 decideix sortir del Regne Unit. Per nosaltres això no és vàlid, 37% del cens. Això no és vàlid, això ho sabem.
I qui podrà votar? És a dir, quin serà el cens?
Això la llei que es prepararà i tota l'arquitectura del referèndum quedarà clar, però que ningú s'esperi grans sorpreses. Hem de ser al màxim d'estàndards en els estàndards internacionals en aquest tipus de casos.
Però, per exemple, el major de 16 anys o el major de 18?
Això ho discutirem, però en aquests moments, tal com està la llei electoral avui, és a partir de 18. Pot canviar, podria canviar, però és una discussió ara avant la letra. Ja. I, per tant, hem de fer-ho pas a pas, i el senyor Rebell deia partit a partit, doncs partit a partit, trobarem el moment, no és ara, per afinar exactament el mecanisme del referèndum, com també hem d'afinar exactament la data, i, per tant, ja ens anirem aproximant la voluntat. El que és important és que organitzarem un referèndum.
Aquesta pròxima pregunta que li faré, si pot contestar amb la màxima voluntat, no política, sinó pedagògica, farà un favor. Li pregunto perquè moltes persones poden tenir el dubte que va expressar en públic en aquest programa el Xavier Cerdà.
Entenc que vostè em demanarà que jo pagui impostos a la gent catalana i a Espanya em dirà que jo pagui impostos a la gent espanyola i que si no em fusellaran, em multaran.
Parlava això i li preguntava amb el vicepresident Junqueras que en fi, que no va respondre, diguem-ho, la pregunta sobre què s'ha de fer en circumstàncies, en què passaria en circumstàncies com aquesta. Què passarà amb els impostos de la gent, de la ciutadania?
Els impostos de l'Estat català els recaptarà l'Estat català i només l'Estat català. I com amb tots els estats que recapten impostos, qui no pagui impostos els requerirà i se li acabarà carregant un requeriment i una taxa que grava la morositat.
Li pregunto, però la gent que es vol continuar, permeti'm, la gent que ara està escoltant que diu, escolta, vostè em pot dir missa perquè vull continuar sent espanyol. I, per tant, vull pagar els meus impostos a Espanya. Hi ha molta gent que pensa així.
Sí, però en aquests moments hi ha molta gent que pensa que no vol ser espanyol i està pagant exactament a l'hisenda espanyola, no? Jo sóc independentista. I jo no em nego a pagar l'hisenda espanyola.
I pot garantir aquesta gent que viurà molt millor? Econòmicament, que viurà molt millor que sent independent?
Tots els estudis, tots, no només els independentistes, per cert, tots els estudis confirmen la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Fixi's que tant és així que aquest tema ha desaparegut del debat. No és el que està fent servir l'oposició a la independència, perquè ells mateixos s'han adonat que estan posant el focus sobre una cosa que justament els desmenteix. Per tant, això està fora de dubte. Garanties absolutes en aquest món no en té ningú, perquè qui havia de pensar, en fi, el canvi cíclic de l'economia tan accelerat que hem patit, que tindria les conseqüències que ha tingut. Però, òbviament, amb les xifres actuals a la mà, no les d'aquest any o aquest semestre, la sèrie històrica del nostre context, de les característiques de l'economia catalana amb un 20% de pes del sector industrial i un creixement gran de creació de llocs de treball en el sector industrial, la posició de Catalunya, els actius que té Catalunya, els actius estratègics en l'àmbit de la recerca i de tants àmbits que són claus pel desenvolupament, aquí Catalunya té una posició molt alta.
Jo l'entenc, però resulta que un dia se'm presentarà a casa meva un inspector de la Hisenda espanyola i em diu que el que he de fer és pagar l'IRPF. Jo li dic que ja he pagat a la catalana perquè m'han obligat a pagar a la catalana. Què faig?
No crec que es presenti a casa seva un inspector, si de cas, si algú vol intentar actuar en contra de vostè, haurà de fer un procediment acreditat, legal, i en aquí és on les dues legalitats, la legalitat espanyola, que no tindrà validesa en un estat independent català, i és obvi que...
Per tant, la ciutadania pot estar tranquil·la?
La ciutadania ha d'estar tranquil·la. La ciutadania ha d'estar tranquil·la sempre. I el govern de la Generalitat justament treballa per donar-li la màxima tranquil·litat. Tan tranquil ha d'estar que treballem perquè finalment la intranquil·litat que genera que el 8% del PIB de Catalunya que marxa cada any finalment es quedarà. I bé, això crec que genera no intranquil·litat, una gran tranquil·litat i una gran confortabilitat.
Considera que el millor sponsor per la Catalunya independent és el servei de Rodalies i tot el que significa el servei de trens?
Home, dit així, no, perquè és molt trist havent-nos de recolzar les febleses i les misèries de l'Estat. Nosaltres defensem una Catalunya independent per les nostres fortaleses, no davant de les febleses dels altres. Les nostres fortaleses que poden quedar feblides com a conseqüència de les febleses dels altres. Però és perquè creiem en nosaltres mateixos, no perquè desconfiem dels altres, sinó perquè confiem molt en nosaltres mateixos que ens volem constituir en un Estat. Però, evidentment, quan abans d'ahir vaig intentar fer un èmfasi especial que nosaltres, l'Estat català, el que no es pot permetre és el que li passa a l'Estat espanyol avui. Avui l'Estat espanyol, parlant de Rodalies, està comunicant de manera molt clara que no és l'Estat propi d'aquesta gent, que paga els impostos tanmateix a l'Estat espanyol, perquè maltracta amb Rodalies, et crea un greuge comparatiu gravíssim, per exemple, amb les relacions amb València, en relació a Madrid, perquè no et paga...
Ara, vostè va venir l'altre dia de València en tren.
Sí, sí, vaig venir, vaig anar, no? I vaig tornar, sí, amb l'Euromet. Però vull dir que...
I què tal, per cert?
Home, 3 hores i 40 minuts... 40 quilòmetres en via única, 4 aturades, 30 quilòmetres de velocitat en aquests 40 quilòmetres de via única, 3 hores 40 minuts de distància, 5 quilòmetres inferior a la que separa València de Madrid, i la distància que separa València de Madrid es recorre en 1 hora 40 minuts. I es pot imaginar com em vaig sentir. Com es senten cada dia la gent que ha de fer servir això. Quan, a més a més... Deixi'm acabar, sí, diguéssim, el relat que estàvem parlant exactament de...
De precisament de parlar de València...
Exactament, de les relacions amb el País Valencià i amb la, i la dependència, diguéssim, de Catalunya, no?
Escolti, permeti'm, una cosa és pagar els impostos i l'altra cobrar-los. Els pensionistes deixaran de cobrar la pensió en algun moment de la desconnexió?
De cap manera.
I els funcionaris tampoc?
De cap manera. És més, els pensionistes no només no deixaran de cobrar, perquè no poden deixar de cobrar, sinó que amb l'administració per part de la Generalitat d'un estat independent tindrem marge per fer una cosa que és de justícia, que és que puguin créixer les pensions. Que és una cosa que clama al cel, com el salari mínim interprofessional, que és una cosa que clama al cel. No pot ser que tinguem les pensions, el salari mínim, a les nivells que els tenim, si volem ser un país competitiu.
Va. Escolta, en el procés de desconnexió, en algun moment els primers a desobeir seran vostès, els governants, però també els funcionaris. Ahir el vespre, però, va dimitir el secretari general del Parlament, el Pere Sol, que era el màxim càrrec tècnic de la cambra, al·legant motius personals, però recordem que és una de les persones que va rebre la carta de la justícia que l'advertia de les conseqüències de desobeir. No tenc que molta gent li tremolin les cames? Que seria el normal, eh?
Justament nosaltres el que no farem mai serà desobeir, serà obeir. Obeir al Parlament de Catalunya i les lleis que aprovi. Dubto que hi hagi raons que no siguin més que les personals, perquè, si no recordo malament, va ser nomenat el 2015, no? El 2015 el procés d'independència estava en el punt més àlgid, i hi havia hagut requeriments, i hi havia hagut fins i tot querelles contra el president Mas, per tant, els motius personals poden, vaja, són comprensibles, i a més s'han de respectar sempre.
Acabo de seguida, però i faré una pregunta als tertulians, perquè he de marxar cap a Portugal, però abans, si no hi ha pressupostos, la veritat, i anirà a les eleccions, com deia, vostè s'hi presentarà?
En aquest escenari que no contemplo i treballo perquè no passi, és l'únic escenari que sempre he dit que hi havia opcions que jo em presentés. Però només en aquest. Només en aquest escenari. És a dir, si això acaba abruptament i hem de cancel·lar el full de ruta cap a la independència, però estem d'acord que l'hem de reprendre i hem de donar opcions que pugui créixer i guanyar més confiança dels ciutadans, és evident que jo estic compromès per acabar aquest full de ruta. És aquest el meu compromís. I, per tant, si aquest compromís requereix que hem de passar per un període electoral per aconseguir que hi hagi èxit en el final, és l'únic escenari en el que em plantejo de continuar.
Val. Anem a fer una pregunta ràpida, si us plau, perquè d'aquí un quart d'hora ha de marxar. O sigui, així de clar. Ernest Folch comença. Bon dia, Ernest.
Molt ràpid, bon dia.
S'ha abronat l'Ernest.
Vostè ha dit que farà el referèndum, sigui acordat o no. Que intentarà que sigui acordat, però si no és acordat el farà igualment. És correcte?
He dit que seria acordat amb el Parlament de Catalunya.
No, dic acordat amb
l'Estat espanyol.
Amb l'Estat espanyol. Sí. Independentment d'això, sí. El farà. La meva pregunta és molt senzilla. Si no és acordat amb el govern espanyol, com farà vostè que sigui vinculant? Prometent l'endemà una declaració unilateral d'independència en cas afirmatiu?
És evident que si en cas afirmatiu i que si es produeixen totes les característiques que donen validesa al referèndum, és evident que la conseqüència és la proclamació de la independència, perquè es farà per això, no es farà per una altra cosa, no es farà per dir, ara veurem què fem, anem de debò i els referèndums serveixen pel que serveixen.
Albert Gimeno, bon dia, Albert.
Bon dia, president.
Bon dia, Albert.
Vostè sap que vincular una cosa si no està pactada amb l'Estat és impossible, serà impossible. Per molt que es guanyi un referèndum pactat amb el Parlament de Catalunya, serà impossible d'aplicar. Hi haurà molta gent que podrà seguir vinculada a l'Estat, si vol, dins de Catalunya. Però la meva pregunta va... La meva pregunta va perquè vostè, que té la voluntat primer d'intentar pactar amb l'Estat espanyol, ha hagut, per exemple, declaracions últimament. El president del Tribunal Constitucional va fer unes declaracions molt interessants obrint la via a la reforma de la Constitució. És a dir, hi ha pesos importants dins de l'Estat espanyol que volen trobar un encaix per Catalunya. I ho dic inclús una persona que ha sigut molt criticada a Catalunya com el president del Tribunal Constitucional. Vostè realment no veu la via d'accés, ja sé que no hi ha govern en aquests moments a Espanya, no veu la via d'accés de trobar un encaix, evidentment no la independència, però de trobar un encaix interessant.
Bé, a veure, sobre la vincularitat dels... Qui fa vinculant una cosa són els ciutadans. Els ciutadans, per exemple, l'any 76, quan es reclamava llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, que era il·legal, per cert, es reclamava una cosa il·legal en aquell moment, allò va ser vinculant o no? Sí, va ser vinculant. Perquè la majoria de la gent fa que les coses siguin vinculants o no. Per tant, en aquest sentit, que ningú tingui cap dubte, si la majoria de la gent fa costat a la proposta, això és un vincle, per mi, importantíssim i sagrat. Sobre l'encaix... vaig voler recollir el dia 29, el dia del meu... era ahir, el dia 29, exactament, unes declaracions que la mateixa tribuna del Parlament havia fet també un 29 de setembre, però de l'any 2004, el president Maragall. Deia, s'obre un nou temps a Espanya, fa 12 anys. Ara és possible que Catalunya cogoverni l'Estat espanyol, perquè hi ha un moment de canvi polític, senyor Zapatero, i amb tota la, en fi, la il·lusió, perquè el senyor Maragall ho creia de profundament, pensava que ara hi hauria la possibilitat del reconeixement de Catalunya com a nació, que hauria desencadenat l'encaix. 12 anys després això no ha passat. I no només per culpa del PP, no ha governat només el PP en aquests 12 anys, ha governat també el PSOE. I no ha passat perquè ha fallat la base, que és el que va fallar a la Constitució. Quan jo pregunto a tots els líders polítics, a tots, també al Partit Popular, que em fan el plantejament de dir, i si una reforma... D'acord, però prèviament, som o no som una nació? Ens reconeixeu o no? Perquè si el que estem parlant és d'un pacte del Majestic 2.0, no cal que ens asseiem. No estem en aquesta, ja en aquesta tesitura. O resolem l'encaix a partir del reconeixement nacional de Catalunya, o és impossible de resoldre. O s'accepta, i aquesta és una qüestió que l'Estat espanyol, fixi's els problemes que té el senyor Pedro Sánchez, entre altres coses, per haver dit una cosa tan revolucionària que diu que potser aquesta gent a Catalunya, i si l'escoltem? No va dir ni que se'ls hi ha de fer cas, ni que s'ha de fer un referèndum, res, tot això, Déu me'n guard. Però va dir una cosa molt sensata i molt democràtica. Aquesta gent que està tant cada any, i si féssim alguna cosa per escoltar, què diuen? Miri, les conseqüències, entre altres coses, no només per això, però això ha sigut el desencadenant.
Per cert, l'ha trucat a Pedro Sánchez?
No l'he trucat, ens hem intercanviat algun missatge, ell va ser molt amable quan jo vaig patir aquell accident i aquell susto a l'autopista i em va enviar un missatge de suport i ens hem anat... també va ser...
Ser fuerte, Pedro?
No, no, perquè crec que no seria... No, jo crec que hi ha un efecte més enllà de les discrepàncies personal. Fixi's també que en el cas de l'accident de Freginals va ser l'únic, a part del rei, que va trucar. No va trucar el senyor Rajoy, no va trucar ningú. Va trucar el senyor Pedro Sánchez, va trucar el rei per dir solidaritat. I quan va ser l'accident va fer el mateix. I bé, em sembla que és una qüestió d'efecte personal, de dir, escolta'm, m'imagino que ho estàs passant malament, ànim i coratge, ja està.
Va, Glòria.
També seré breu, bon dia, president. Gràcies, bon dia. Com que s'ha fet moltes i boníssimes preguntes sobre el tema de la independència, el referèndum, etc., no en tinc cap altre per afegir, però sí que vull anar a un punt molt més pròxim, que són els pressupostos. Tenint en compte, a més, els precedents. En els precedents va passar diverses coses, una d'elles en què les xifres no casaven de cap manera entre els pressupostos que presentava el govern de la Generalitat i els pressupostos que volia la CUP, que era qui necessitàvem els vots perquè fossin aprovats. I no casaven de tal manera que fins i tot semblava que parlaven de països diferents, perquè es parlaven de xifres que jo recordo el conseller d'Economia dient no, és que això és inventat, diguéssim. Què ens garanteix que no torni a passar exactament el mateix al nou debat de pressupostos?
La garantia absoluta no existeix mai, però ara tenim la confiança. I no hi era en aquell moment, pel que vaig deduir. Ara tenim una confiança i tenim la voluntat de no entrebancar-nos. Si continuem allà mateix, si la CUP pensa que el grup de 10 diputats és el que ha de fer el pressupost de la majoria, anem a eleccions, que ningú en tingui cap dubte. Nosaltres no, diguem-ne, desobeirem el pla de govern. Els pressupostos que s'aprovin han de respondre al desplegament del pla de govern aprovat pel Parlament de Catalunya, que és fill del programa electoral de Junts pel Sí, que guanya les eleccions. Tant no ens desviarem d'això. Ara, com vaig dir ahir, vol dir que tal com entren al Parlament han de sortir intactes? No, perquè hi pot haver-hi aportacions d'altres grups de l'oposició, no només de la CUP.
Perdoni, vostè sap la duresa de la negociació de la CUP en el passat i no hem vist que hi hagin canvis en aquest sentit, o vostè creu que sí?
Jo crec que no va haver-hi oportunitat de comprovar la duresa, perquè no es van negociar, perquè no es van permetre ni la tramitació. I es van rebutjar d'entrada. I jo crec que això és inacceptable. Si passa això, ja li anuncio amb tota claredat, que ningú tingui cap dubte, irem a eleccions.
Jordi Bosch, per acabar, des de Girona. Ah, no, és de Madrid.
És de Madrid.
Està a Madrid, perdó.
Què més m'agradaria que hi ha un divendres a les 9 del matí a Girona? Ja. Bé, bon dia, president. Bon dia, Jordi. Des de Madrid. A veure, la temptació que tinc és de fer un comentari molt breu respecte, diríem, a la serenitat, aquest to, diríem, no crispat, amb el que és capaç d'afrontar les coses, no? Però això té trampa perquè, bueno, pues és un tarannà que el president Puigdemont ha tingut sempre i que me n'alegro que amb les circumstàncies tan difícils com aquestes o tan solemnes, tan greus en el sentit estricte de la paraula greu, pugui mantenir. El que sí volia preguntar és que hem parlat fa un moment d'en Margallo i tot això, etc. És a dir, és molt important en aquests moments que amb independència del que pensi, digui, faci, actuï l'estat espanyol, el govern espanyol, les institucions espanyoles, Espanya, i en aquest cas l'estat espanyol, tingui la sensació de que es pren seriosament la situació. Jo penso que des de fa uns mesos això ha canviat, és a dir, hi ha gent que està pensant igual aquests marxen. Aquesta sensació la té? O perquè és cert que en alguns moments es va optar no només per una resposta de perfil baix estratègica, sinó que en algun moment donat algú es va pensar que això no anava en absolut, en sèrio, no?
Sí, tens raó, Jordi. De fet, vam començar la legislatura deixant-ho clar i a mesura que va avançant i que anem prenent decisions, crec que això ajuda a reforçar la idea que això va de debò, que això no és un moviment tàctic per després, amb una negociació d'uns despatxos, aconseguir no sé quin acord. Crec que ho hem deixat clar. I com més clau tingui també l'altra banda, més a prop estarem de la resolució del conflicte.
Acabo de seguida, perquè repeteixo de marxar a Portugal. Crec que va inaugurar una de les exposicions més importants
de Portugal.
Sí, exacte, que s'han fet mai sobre Joan Miró, que es farà a Porto. Escolti, vostè es veurà segur amb les màximes autoritats de Portugal? Aprofitarà per buscar suports internacionals o no?
No crec que sigui el moment de fer-ho, perquè és una invitació molt cortès que ve de Portugal, amb molt d'interès, pel que representa Miró, pel que representa Miró per la cultura universal i per la cultura catalana. Hi ha una gran diferència de Portugal amb Catalunya i no ho buscarem, això. Sí, òbviament, clar que tindré contactes amb gent d'allà i que parlarem, contactes públics, contactes privats, però al principi l'objectiu del viatge no és aquest.
Val. Considerem Rajoy?
Crec que sí, espero que sí, vaja. Ja està anunciat que sí, com sempre, saludarem.
Hola, ja està.
Vaja, amb el senyor Rajoy, sempre que hem parlat, que ens hem trobat, doncs, quan ha estat a la conversa de la Moncloa, ha sigut una conversa, no diré de censor, però una conversa cordial, però que no va més. No.
És que està molt bé. Jo sabia que existia la música de censor, que l'Òscar Dalmau és un gran fan i un gran...
Terrible,
la música de censor. De la música de censor, sí. I ara no sabia que hi havia converses de censor també i que els presidents de països ho parlaven.
Rei Conif a la Moncloa.
Però de censor lent o d'aquests surts ràpids?
Coneguera el senyor Rajoy, ja t'ho imagina que ràpid no és.
Sobre el tema d'anar a Portugal, el president de la Generalitat, Van Bavió, anirà amb turista, amb business, en què viatja?
Viatjo amb turista. Viatjo amb turista. Mare Déu. Sí.
Considera normal que el president d'un país viatgi en turista? Per què ha decidit viatjar en turista?
Primer, és veritat que la majoria de dirigents del món...
Jo no li demano que sigui com el president dels Estats Units, que va amb un avió sol per ell, però en tot cas... Home.
Vostè s'imagina... Abans parlàvem a l'inici de la conversa dels gestos que són un discurs. Vostè s'imagina el president de la Generalitat de Catalunya en aquest moment, que a més està administrant una situació social de molta gent que ho passa malament, el missatge que s'enviaria anant en business, encara que pogués ser, que potser és el cas, que el bitllet de business fos més barat que el turista, per raons X... I això és el que passa en aquestes coses. A vegades hi ha hotels de 4 estrelles més barats que els de 3. Però és el missatge que emet que un dirigent públic viatgi amb una classe diferent... Crec que
no és que no és un dirigent públic, és el president d'un país. Escolta, és com... L'alcaldessa
país...
de Barcelona volia anar amb metro. I l'alcaldessa de Barcelona, per raons òbvies, no pot anar amb metro.
En aquest és un tema de seguretat.
També és clar, evident.
Però la seguretat és exactament la mateixa amb un avió si vas en business que si vas en turista. I, en canvi, quan tu ets president d'un país en què hi ha una gran part de la teva població que està al llindar de la pobresa o que està passant-ho malament o que, inclús, treballant, té dificultats per arribar a final de mes, crec que no és un bon discurs pedagògic, ja que hem d'estar fent pedagogia, que el dirigent busqui, diguem-ne, no dir els privilegis, però la confortabilitat que altres no tenen en el mateix avió.
El president espanyol, sigui del PP, sigui del PSOE, viatgen amb avions.
No, aquests tenen avions del govern, pagats per tothom. I van a tot arreu, i fins i tot diuen que van...
Per anar a pagar
suborns a Suïssa, gent que mal parli dels nostres dirigents.
El dia demanar la paraula, però no creu que és una cosa de sentit d'estat?
Diuen.
De sentit d'estat? És a dir, no és...
Exacte, per això volem ser un estat. De moment, com més o siguem un estat...
Va, aviam.
No, quan has fet la pregunta, pensava que anaves a preguntar si considera normal que la distància entre seients a la classe turista sigui tan curta. Aquesta, jo crec que la pregunta adequada és aquesta. No sé si podrien fer-hi alguna cosa perquè la gent que és una miqueta alta, els peus hi capien millor i no hi hagi allò de la síndrome de la classe turista que t'acaba fent mal tot.
Sí,
és aquest el problema. Jo que sempre viatjo amb classe turista i si puc a nivell personal amb low cost, pues és terrible, viatges una mica llargs, no hi caps, és que no pots ni desplegar el diari, és que el diari és impossible, si te'l puges a l'avió no hi caps.
Acabo, però abans, per cert, clar, hi ha vegades que dius el Partit Demòcrata, però no li pots dir Partit Demòcrata perquè no s'accepta que sigui Partit Demòcrata, perquè els demòcrates de Catalunya, que són els que és un partit que està dins del que és la confluència de Junts pel Sí, doncs diuen que no, però també Ernest Maragall diu que segons com es digui, que
això
és allò que, passa, i que és més a l'esquerra que no pas, que és allò del Frente Popular de Judea, el Frente Judeco Popular. Sí. És a dir, ara com es diu el partit?
Home, ara es diu el Partit Demòcrata de Catalunya.
El Partit Demòcrata de Catalunya, però així no es podrà dir.
Ho veurem, no anticipem esdeveniments.
Però no creu que si hi ha unes terceres eleccions això hauria de quedar resolt ja?
Segur.
I té alguna proposta de nom?
Propostes de nom, jo ja em vaig fer en el seu moment, com tots els militants, però la meva no va passar el tall inicial i jo respecto sempre, per descomptat, la decisió del Congrés.
No es pot tornar a dir Convergència?
Existeix un partit que es diu Convergència,
no.
Que continua existint.
La Convergència, no, el que era l'antiga Convergència.
Crec que en aquest sentit el partit va fer un debat molt llarg, no només en el Congrés, sinó previ al Congrés, sobre aquesta qüestió, i va prendre una decisió que no només s'ha de respectar, sinó que l'hem d'impulsar. I hem de fer una eina nova per un temps nou, per un segle nou, i per un estat nou. I, per tant, segurament moltes coses han de canviar.
Ah, i per cert, vam veure un fet que no sé si és molt habitual, però per mi no és gaire habitual, que és gairebé futbolístic, que és acabar la sessió d'ahir al Parlament i baixar del faristol al president i anar saludant i donar la mà un per un a tots els líders dels partits polítics. Això ho tenia pensat fer?
No, vaig veure-ho... Va semblar que en aquell moment... estava saludant el govern, dic, home, em sembla que l'he d'anar a saludar en Rabell, perquè el president del grup parlamentari, crec que he d'anar a saludar també els que em donen suport, i per tant, dic, home, saludaré tothom, perquè honestament crec que he d'agrair a tots que en un debat històric, el primer debat sobre una qüestió de confiança que té la història del Parlament de Catalunya, hi ha hagut aquest capteniment, jo diria, molt correcte per part de la majoria, vaja, de tots. I crec que els que van votar que no, també se'ls ha d'agrair, jo vaig voler dir gràcies pel debat a cada portaveu.
Per cert, hi ha algun problema? On ha parlat, si n'hi ha algun problema, amb el conseller Santi Vila?
Cap ni un. Som molt amics amb en Santi. Cap problema. Tots els problemes que tenim, que en tenim discrepàncies des de que ens coneixem, ens les diem a la cara i en parlem i riem. I, a més, ell és un lleial, molt lleial conseller a mi, i jo sóc un molt lleial company d'en Santi en allò que ell decideixi fer.
És a dir, no va haver-hi cap clatallot amagat en el discurs com es va intuir des d'alguns fòrums.
No, no, igual com tampoc es va llegir bé el que va dir el Santi Vila en el seu tuit, que no deia exactament allò que es va interpretar, tampoc s'ha d'interpretar que... Jo el que li he de dir en Santi Vila ja li he dit, i li diré sempre, i ell també, i ens tenim prou franquesa com perquè sigui, per exemple, segurament va ser el primer conseller que va saber de les meves intencions del discurs. A les persones a qui li vaig consultar primer les coses. Perquè hi tinc molta confiança personal i perquè el seu criteri a mi m'agrada sentir-lo. I perquè quan parla amb mi i me diu coses, ho diu des de l'honestedat i la lleialtat personals, que està fora de dubte.
Ara, si se'm aporto, per cert, que vostè que és filòleg català, que sàpiga que s'han tret un grapat d'accents diacrítics,
Estic molt indignada jo amb això.
S'han tret diacrítics? Sí. Qui ho ha decidit, això?
Això és l'Institut d'Estudis Catalans.
O sigui, ara el venen i venen...
Dona i dona.
Per sempre.
Mireu, sense cap criteri.
Jo estic indignadíssim. Perdó.
Això és un senyal.
Un moment, que he sentit una cosa d'un filòleg que és president de la Generalitat.
Jo no soc filòleg, no vaig acabar la filologia.
Però volia ser filòleg.
Vaig ser corrector de català.
Vostè està en contra?
Home, aparentment, a mi no m'agrada la idea, però no vull saber l'argumentari científic que hi ha aquí al darrere, però a mi els accents diacrítics, per mi, trobo una meravella, perquè ajuda aquests matisos de les llengües, que la llengua és una riquesa
impressionant. La frase, una dona, dona... ara mateix serà incomprensible per qualsevol persona.
D'aquí 4 dies s'escarregaran les comes i els punts i hi haurà frases que no es podran entendre, que s'entendran completament.
Jo vull proposo la desobediència en aquesta norma.
Total suport a l'Ernest.
No, la desobediència no, l'obediència a l'antiga norma, que és seguint la manera de parlar.
L'obediència a la tradició.
President Puigdemont, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món Ara, i fins aviat.
Gràcies, bon viatge.